En Toni Campanyà era fotògraf. Va començar a fer fotografies molt aviat. De fet, sembla que als 7 i 8 anys ja fotografiava tot. Era un bon fotògraf que durant la seva vida va tenir el reconeixement que es mereixia. Fins i tot en els últims anys de la seva vida va poder gaudir d'una exposició que es va fer en honor seu. Diu el seu net que ell ho fotografiava tot. El fotoperiodisme ja requereix d'una dedicació i observació constant. També va fer fotografia publicitària, esportiva, retrat. Va treballar com a fotògraf per la SEAT. Era un home dedicat a la professió fins al punt que va aprofitar el seu viatge de noces per participar en uns cursos de fotografia a Alemanya. Li agradava la natura, li agradava la neu i gaudia moltíssim d'ella. Aquest podria ser un resum molt breu, està clar, però un resum, en definitiva, sobre el que en general coneixíem d'en Toni Campanyà. Fins no fa massa temps, eh? Si avui haguéssim de parlar del currículum de Campanyà, hauríem d'afegir alguns detalls importants. La família del fotoperiodista sabia que Campanyà tenia imatges sobre la Guerra Civil Espanyola, però mai les va mostrar. El 2018, en netejar un garatge particular d'una casa familiar, van trobar dues caixes vermelles. I aquí comença la part de la història que no coneixia. Després de 80 anys, a les seves mans tenien els negatius i alguns positivats, fins una quantitat de 6.000, la major part eren les fotografies de la Guerra Civil. La família Campanyà les porta a l'avantguàrdia i Plàcid García Planas inicia una sèrie d'accions que, de moment, han donat fruits interessantíssims. L'editorial Coma Negra publica el llibre La Caixa Vermella, la Guerra Civil fotografiada per Antoni Campanyà. El llibre recull una selecció de les fotografies i l'edició és de l'Arnau González Vilalta i d'en David Ramos. Tenim més opcions per descobrir les fotografies de Campanyà. Tenim més opcions perquè podem veure una exposició al MNAC que s'està celebrant ara i que ens mostra, doncs, una exposició que porta per nom La Guerra Infinita i que ens mostra, doncs, tota aquesta fotografia impressionant, molt impressionant, i possiblement per com li va impressionar viure-ho, és justament la raó per la que no volia mostrar-les. Però aquesta tampoc seria l'única opció, perquè a casa SEAT presentava aquesta setmana una exposició de Campanyà. En aquest cas, la mostra ofereix la mirada del fotògraf sobre el canvi de l'espai urbà i la modernitat industrial. L'exposició de casa SEAT estarà oberta fins al 15 de juny i recull 237 imatges fetes entre 1925 i 1975. Després d'aquesta exposició també està previst que el MUME de la Jonquera faci una exposició amb algunes de les imatges de la Guerra Civil. Nosaltres tenim, malauradament, via telefònica per aquesta qüestió dels protocols, però els tenim, a dos dels tres comissaris que s'han encarregat, doncs, de mostrar-nos aquestes fotografies. Toni Munner, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Antoni Munner és el net i una de les persones que va trobar les fotografies a aquell garatge de les caixes,
sí,
vermelles.
Amb el meu tiet, que és el meu padrí, l'Antoni Campanyà, que també és un gran fotògraf que jo crec que molta la gent que ens escolta coneixerà, perquè va ser durant, bueno, tota la seva vida, des dels inicis del diari Esport, va ser el cap de fotografia del diari Esport, i moltes de les fotografies que tothom ha vist del Barça i de...
també un home que estima la muntanya, eh?
Júnior.
També un home que estima la muntanya i la neu.
L'esquiador olímpic i que va participar a Olimpíades amb l'especialitat de descens, que potser és la més bèstia de totes.
Sí. També està amb nosaltres l'Arnau González Vilalta, que ell és historiador i també comissari d'aquesta exposició del MNAC. Arnau, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, es tractaria de, en principi, que ens expliquéssiu les vostres impressions. Les teves, Toni, m'imagino que seran molt sentimentals i podem entendre-les fàcilment, no? Les de l'Arnau entenc que seran més professionals, no?
Bueno, no creguis, perquè un cop m'he endinsat en el món Campanyà, tant amb la capsa vermella, amb el llibre, com amb el documental que estem preparant juntament amb el Toni a Plàcid García Planas per TV3 i per Televisió Espanyola, i les exposicions vàries, he acabat una mica allò que passa a molts investigadors, que t'acabes aproximant fins i tot massa a l'objecte de la teva recerca.
Jo diria que l'Arnau, Carme, té un tarannà que s'assembla al meu avi. Sí. És una persona molt activa que sempre està tirant endavant projectes. Jo crec que s'ha identificat bastant amb el... Quan ens hem anat endinsant amb el seu cervell, jo realment veig que hi ha punts de connexió entre ells dos. Tenen moltes coses en comú.
Toni, què ha representat per la família a trobar les caixes vermelles?
Tu has dit que la família com que coneixia l'existència d'aquestes fotos, i és curiós perquè en realitat jo crec que coneixia molta gent l'existència que Campanyà tenia un arxiu o havia fet moltes fotos durant la Guerra Civil, i en canvi la família en realitat són els que menys ho tenien present, més enllà del meu tiet, que sí que en el seu moment... Però no, aviam, aquí la història tampoc s'ha explicat massa bé. Primera, sempre es diu que el meu avi va amagar les fotos perquè es van trobar al garatge. No és tan evident. Aquí al garatge, el meu avi, quan desmunta una botiga que té a la Rambla Catalunya, porta tot allò que hi ha allà a la botiga i ho deixa al garatge. Vale? D'alguna manera, nosaltres el que trobem en el garatge són aquestes capses amb unes 1.000 i pico fotografies del meu avi que eren com un arxiu, són un arxiu, estan sobre uns cartrons, porten un peu de foto, i hi ha altres fotografies d'altres fotògrafs que porten el segell de Campanyà, és a dir, que d'alguna manera l'involucraven, perquè ells, els fotògrafs, es deixaven fotografies per enviar-les amb altres
diaris. Posaven el segell al darrere.
Correcte, per cobrar, no per un tema d'autoria. Sí. Hi ha un lío amb això tremendo, eh? I aleshores Campanyà deixa allò, igual que deixa, diguem-ne, els mostradors, les fustes, tot el que quan va desmuntar la botiga. Això és amagar o és oblidar, o voler oblidar. No els trobem positius. Els negatius, en realitat, apareixen amb una... havien aparegut amb una casa que ell tenia a Barcelona, que el morir ja la meva àvia molts anys després de la mort del meu avi, i en realitat havien anat a parar l'arxiu del meu avi, però no se'ls havia donat importància, ningú s'havia fixat que allò eren fotos de la guerra, perquè aquelles fotos havien estat amagades, oblidades, els negatius, en un despatx on no tenien que estar, un despatx que jo recordo de petit, on hi havia allà... saxofons i els no sé què, i els òbvia, bueno, entraves i ja volies sortir, perquè a més si ell et veia per allà, pom, rondinava, s'estranyava. Aquesta és la història real, que sempre són més complexes que les que volem fer, que són més literàries.
En qualsevol cas, Toni, la realitat és que si ell no va mostrar les fotos a la família, doncs probablement era perquè volia oblidar aquelles escenes, no?
Correcte. Això seria el més correcte.
Clar, sembla que això...
Tu has parlat de l'exposició que se li va fer a Campanyà l'any 89, que va comissariar Marta Gili. Marta Gili, no has parlat del documental, hem tingut l'ocasió d'entrevistar-la, i ella ens ha explicat que ella va fer la selecció de les fotografies que es van posar en aquella exposició amb el meu avi, i va tenir l'ocasió de parlar amb ell, que va ser l'any que va morir. No, ni tan sols va poder anar a la inauguració d'aquella exposició, perquè ja estava molt malalt. I Marta Gili va preguntar, escolta, i fotografies de la guerra que em diuen que vostè en té? I ell li va dir, nena, la Marta Gili era molt jove en aquella època, diu, nena, d'això no ho vull ensenyar. I llavors ella es veu que va insistir, i ell li va dir, que he dit que no les vull ensenyar, i prou.
Contundent.
Del meu avi, sí.
Contundent. Bé, Arnau, explica'ns una mica què és el que veiem al MNAC.
Doncs veiem, hem intentat endinsar-nos en el cervell, en la mirada de Campanyà, no només en les fotografies de la Guerra Civil, tot i que són al centre de l'exposició, sinó en tota la seva evolució estètica i fins i tot, podríem dir, personal. I el que veiem a les fotografies de la Guerra Civil, com ara comentava el Toni, és algú que tenia unes imatges d'una potència descomunal, perquè ell era un fotògraf artístic i la seva obsessió era una mirada artística, pictorialista, després una mica més propera a les avantguardes, i per tant ens trobem amb unes fotografies molt diferents a les que coneixíem d'altres il·lustres fotògrafs, més vinculats amb el fotoperiodisme directament, com Centelles o Robert Capa, i per tant veiem una mirada estètica, treballada i que ens explica bàsicament no tant els grans líders polítics, les grans i èpiques batalles de la Guerra Civil, sinó la vida quotidiana de la seva ciutat, de Barcelona, com la gent era capaç d'adaptar-se a contextos dramàtics o depenent de per qui, eufòrics. És a dir, la revolució, ell és catòlic...
Depèn on t'estiguis.
Com?
Que depèn on t'estiguis.
Depèn on t'estiguis, evidentment. Ell és un catòlic i quan es comencen a cremar esglésies li sembla terrible, però va i ho fotografia, perquè, evidentment, com tanta altra gent, havia de trobar alguna manera de suportar la situació. I ell és a través de la càmera que fa una teràpia. Fotografia, ho va processant tot. Per tant, són unes fotografies molt diferents, perquè ell no és un fotògraf que dispari les fotografies, perquè els fotògrafs disparen, per alguna causa en concret, sinó que més aviat el que diria més que evidentment es va guanyar la vida, però el que està fent és intentar processar el que està visquent.
Ja. La instantània, el reportatge, el fotoperiodisme, en definitiva, no? Seria el que més s'ajustaria a tot això. Bé, fins quan l'exposició del MNAC?
Doncs fins una data terrible o bona, depenent també de qui, no? Des del meu punt de vista terrible, com el 18 de juliol del 36, que commemora el que inicia
això,
de fet les capses.
Això ha estat coincidència o...?
Suposo que ha sigut un cert joc per donar una cobertura mediàtica a la data, tot i que és veritat que cada cop més les generacions més joves ja han perdut la percepció de la transcendència d'aquest dia.
Vosaltres no heu volgut quedar-vos en el llibre, que el llibre és absolutament impressionant, i a més el llibre també, a part de les fotografies, en tamany foli, també trobem... informació sobre el fotògraf i sobre la seva manera d'actuar. Bé, dir-vos que no us voleu quedar aquí, que voleu, en definitiva, doncs, mostrar tot allò interessant que s'ha trobat en aquestes famosíssimes caixes vermelles, ja. I ens n'anem cap a la SEAT. Casa SEAT, l'exposició és bastant diferent per tamany i per format en la manera d'exposar-les. Però és una exposició que sí que és cert que ens ensenya, ens mostra l'evolució de l'Espanya de la postguerra a través de la industrialització i sobretot dels vehicles, en aquest cas, no?
És que ara el Toni us pot explicar la relació íntima que lligava a Campanyà amb SEAT. Però l'exposició de Casa SEAT, com la del Museu de l'Exili, que s'inaugurarà el proper 10 d'abril, i de fet el catàleg que acompanya tant l'exposició del MNAC com l'exposició del Museu de l'Exili, són complementaris, és a dir, tot és complementari. L'exposició del MNAC és el centre, però realment si vas a Casa SEAT te n'adones d'una part essencial de la mirada de Campanyà a partir de després de la postguerra. Si vas al Museu de l'Exili, una altra. I si tens la sort de triangular les tres exposicions amb la lectura dels llibres i quan es pugui properament veure el documental, doncs entendrem aquesta mirada que va de la fascinació pel món rural al cotxe. I com a la mostra que hem fet a Casa SEAT, que és molt més visual, basada ja en la modernitat de les pantalles, et permet veure fotografies de com Campanyà estava molt fascinat per com el cotxe, com el ferrocarril... atravessava el món rural i canviava, transformava la realitat, en aquest cas de la Catalunya rural, i com les ciutats, a través del cotxe, ens expliquen el segle XX. És una exposició que va molt lligada amb la del Museu de l'Exili de la SEAT. A través dels cotxes podem entendre el segle XX barceloní, català i espanyol.
Bé, de fet, fins i tot va fer una predicció que no era massa bona, per cert, no?, respecte a quan els cotxes anessin ampliant i ampliant i ampliant.
Bueno, just ha coincidit que Casa SEAT està presentant allò els seus vehicles, ja no només el cotxe, sinó el patinet, la moto elèctrics, i el meu avi, amb uns casets que vam trobar, de repent, quan acaba de parlar, que explica coses de la seva vida, no parla exigents de la guerra, que és un tema d'aquests que no em volia parlar, i aquí queda demostrat, però sí que parla del tema aquest de la salut, que a ell li importava moltíssim, i diu, escolteu, que jo fa com una mica de gurú, si la pol·lució segueix així pujant a les ciutats, al final no podrem ni respirar, haurem de sortir de les ciutats, i realment, clar, el dia de la presentació, pues, a Plàcid García Planas s'ho va fer venir molt bé, perquè que realment la ciutat està en aquest moment també que comencen a apostar pel cotxe elèctric.
Està clar.
Que tots estem allò molt conscienciats.
Està clar. Explica'ns, Toni, la relació entre el teu avi i el president de la SEAT.
Sí, bueno, les fotografies de casa SEAT en realitat van des de bastant abans. Hem triat fotografies molt antigues, dels anys 20, fins i tot, i després fotografies de la guerra on no han pogut anar al Manac per qüestions d'espai, on veus aquells vehicles que si abans eren els vehicles de la burgesia, de sobte doncs, són incautats i els anarquistes allò els hi fan unes pintades de CNTF i n'hem triat bastantes perquè sigui molt visual, com ha dit l'Arnau, allò són unes pantalles i són fotografies que van passant en pantalles. I l'espai de casa SEAT, qui no hagi estat, és un multiespai, no és un espai on només es facin exposicions i a més és molt, molt vistós, molt modern, molt maco. Jo crec que no hem fet algú que està doncs, en relació amb l'espai. I el discurs amb casa SEAT, en realitat, la vinculació de casa SEAT amb Campanyà, clar, vam anar allà a trucar a la porta perquè Campanyà tenia un amic que és un personatge clau a la seva història personal, que és José Ortiz Echagüe, que era aquest gran fotògraf dels castells i dels trajos regionals que molta gent coneix, segurament és el fotògraf més nom de la primera meitat del segle XX, que estava molt vinculat a l'agrupació fotogràfica de Catalunya, on l'admiraven, admiraven la seva feina. I el meu avi, que participava en molts concursos internacionals, segurament era amb la persona amb qui tenia més afinitat fotogràfica amb ell, amb Claudi Carbonell i amb Pla Janini, eren com diguem, els seus referents, que eren una mica més grans que ells. Ortiz Echagüe és militar de professió, és enginyer aeronàutic i és el fundador de CASA, el que avui en dia és companyia aeronàutica, el que avui en dia és Airbus. Uh-huh. Una persona molt influent i molt important. Quan arriba la guerra queden en bàndols diferents, el meu avi acaba sent xofer de les forces de l'aire, de l'exèrcit republicà, i en acabar la guerra hi ha aquesta agenda familiar, no sé com dir-ho, mita, no, que Ortiz Echagüe li va dir, no sabem ben bé com va anar, va ser una trucada, es van trobar, li va dir Campanyà, deja l'auto i aquí no ha passat nada. És a dir, que va ser la persona d'influència que va aconseguir que no passés, que el va depurar, diguem-ho així. Als anys 50, a principis dels 50, ell és anomenat el primer president de la SEAT, i ve a viure a Barcelona. I aleshores, clar, agafa el seu amic Antoni Campanyà perquè li faci totes les fotografies de la construcció de la fàbrica, dels primers models. Campanyà no serà fotògraf, diguem, oficial, entre cometes, perquè mai estarà en nòmina, però la família sí que recorden que de sobte pues, anava dos dies a la setmana a la SEAT i que allò, a més, per ell era un client preferencial i que ho feia amb molt de carinyo, imagina't. Allò.
Home, mira, clar, m'imagino que hauria respirar.
aquesta és la història, de Campanyà i la SEAT. Aquestes fotografies meravelloses del principi de la SEAT, a més on veus, la gent no ho sabrà, però hi ha el making of aquest famós del nodo de la SEAT que ha sortit a totes les sempre que has parlat del desarrollisme espanyol, no sé què, i surt allò el nodo dels 600. La noia que puja és la meva mare. I vam trobar unes fotos, a més fent el making of, que de sobte com l'estan filmant quan estan allò entrant al cotxe. I, en fi, és tot una... La SEAT, jo crec que per molta gent, és la imatge del desarrollisme.
Sí, està clar, clar.
Sempre ha estat vinculats a la modernitat.
Està clar. Arnau, tens un minut per parlar del reportatge, del documental que esteu fent.
Bueno, estem fent un documental per Televisió de Catalunya i Televisió Espanyola, com dèiem, que intentarà endinsar-se en la psicologia de Campanyà. És a dir, per què aquelles fotografies tan espectaculars d'un fotògraf que podria haver sigut Centelles, Agustí Centelles, abans de Centelles, no va voler ser-ho mai. I, per tant, el que oferirem als espectadors, en català primer i després en castellà a Televisió Espanyola, és una anàlisi del per què. és a dir, de com, qui hi ha darrere d'aquella càmera, d'aquella mirada, d'aquestes imatges tan espectaculars, i com la Guerra Civil marca, com a tants milions d'altres persones en diferents direccions, la seva mirada d'abans i la de després, i com aquelles capses vermelles esdevenen una certa metàfora de la història de Catalunya i de la història d'Espanya, i que ens parla, bàsicament, de la complexitat. De com a vegades veiem una imatge i ens creiem que està tot claríssim, perquè l'hem vista i ja està, i com a darrere hi ha moltes més coses, molts més elements, que no pas el simple impacte visual que el nostre cervell ha processat. Per tant, jo crec que el documental, que s'emetrà d'aquí un mes o dos, si hi ha sort, serà interessant pels espectadors. No serà senzillament fotografia rere fotografia, sinó intentar explicar la complexitat de la guerra i del que la guerra va generar a tots els ciutadans d'aquest país.
Bé, doncs, moltes activitats de reconeixement i a veure, moltes innovacions en la vida i en el currículum, com dèiem abans, de l'Antoni Campanyà, i ens alegra moltíssim. Molt recomanable visitar aquestes dues exposicions que ara estan en marxa, la del MNAC, i que són les fotografies de la Guerra Infinita, i, o sigui, l'exposició es diu La Guerra Infinita, i també les de Casa Seat. Les de Casa Seat ens ajuden, doncs, a veure aquesta evolució que ens explicava ara l'Arnau. I dir-vos que arriba Sant Jordi i que possiblement està molt bé comprar el llibre de la Caixa Vermella per regalar als vostres pares, als vostres avis, aquells que poden tenir una major sensibilitat, o als vostres fills, que potser també us sorprendríeu.
No, home, amb això veieixo que és, Campanyà és absolutament actual. I de pas, veieixo que, si voleu, també hi ha el catàleg del MUME, L'endemà de la retirada, editat per Coma Negra, que és un complement molt interessant
del llibre,
per reflexionar, del llibre de la Capsa Vermella, i que us permet endinsar-vos en ben bé el caràcter psicològic de Campanyà.
Molt bé. Doncs aquesta era la informació que avui volíem posar aquí sobre la taula, amb tota l'admiració possible. Aquells fotògrafs que durant el segle XX van deixar-nos imatges fantàstiques i van treballar, doncs, amb una Leica, acostumaven, però que van treballar en unes condicions que molts d'ells no van poder viure només de la fotografia, està clar, durant un temps. Toni Munné, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Felicitats per aquesta troballa i també agrair-vos que heu volgut compartir i implicar-vos en tota aquesta sèrie d'accions que ens han donat una altra mirada cap a l'Antoni Campanyà. I a Arnau González Vilalta, moltíssimes gràcies també per estar avui amb nosaltres.
A vosaltres, un plaer.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.